Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa de dimecres 9 d'abril de 2025. En nom de tot l'equip desplaçat per Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio L'Èrdola, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des de la capital de l'Alt Penedès, us saludem, us donem la benvinguda, Marc Pujol, a les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Entomem el camí de cada matí, un camí que fem amb moltes ganes de dilluns a divendres, de 9 a 12, i avui passarem per De Vinyes i Vins amb Víctor Cornejo, el nostre divulgador enogastronòmic, que d'aquí uns minuts ens porta un nou capítol. Avui tot recomanant fires i mostres de vins, caves i escumosos que se celebren aquesta primavera, bàsicament al Penedès, però també anirem una mica més enllà, fins al Priorat. Així que prepareu l'agenda i apunteu, perquè hi ha cites molt i molt recomanables i el Víctor ens suggerirà la millor activitat, la millor proposta dins de cada fira o de cada mostra. A 9:45, flash informatiu, els primers 5 minuts del dia per actualitzar-nos, per saber com es lleva aquest matí de dimecres a càrrec dels serveis informatius. Després d'aquest primer flash ens acompanya el nostre historiador del programa, el Jordi Ferran, amb els seus tastets d'història. I avui, però, farà una mirada a l'actualitat d'última hora. Això sí, és clar, sempre amb visió històrica, i ens parlarà d'aquests arancels que ha imposat Donald Trump als productes d'arreu del món i que estan a l'ull de l'huracà ara mateix. Obrirem la segona hora a les 10:06, de festa, d'aniversari, tot bufant espelmes, i són moltes, són 50, perquè el Centre Excursionista del Penedès celebra el seu 50è aniversari i ha preparat un amplíssim programa d'actes que s'allargarà tot l'any. Ens l'explicaran la Núria Repiso, el Xavi Domènech i l'Anna Mungai, tots ells membres de la comissió organitzadora d'aquestes activitats. A 10:45 de nou cedim els micros als serveis informatius perquè ens expliquin què està passant aquest matí de dimecres als nostres municipis. Després del segon flash informatiu, tertúlia amb la nostra gent gran. Avui diran la seva la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans. I com que s'acaba la Quaresma, volem saber si segueixen les tradicions quaresmals, si celebraran aquest diumenge de Rams, si aniran a beneir la palma, el palmó o el ramet de llorer, si estan fent les tradicions d'aquests dies, si cuinen bacallà, si mengen bunyols o si els fan. Tot això ens ho expliquen a partir de 9:45. Aquesta és la setmana del Vilapensa, que des de dilluns celebra la 8a edició, impulsat per Vinseum i la Universitat de Barcelona. I avui a l'estudi a les 11:06 tindrem la codirectora del Festival del Pensament del Penedès, la Marta Palacín, acompanyada per la Laia Pérez, la coordinadora d'activitats educatives de Vinseum, i plegades repassaran les activitats i les propostes que queden d'aquest festival. A 11:45, cita amb l'actualitat i per acabar un parell de propostes a l'agenda, al detall. D'una banda, l'Olèrdola Game Fest d'aquest divendres i de l'altra, la 14a edició del VR, que té lloc aquest dissabte a Sant Llorenç d'Hortons. Així sona avui el Penedès en xarxa. Som-hi!
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Aquest nou capítol del De Vinyes i Vins, el Víctor Cornejo, el nostre guia, el nostre anfitrió, ens portarà a tombar. Tombarem força pel Penedès, però també farem uns quants quilòmetres fins al Priorat. Víctor, bon dia.
Això mateix, hola, bon dia.
Com és que tombarem tant avui?
Doncs mira, perquè ara ve una temporada forteta de fires, mercats, mostres, vale? Que jo sempre ho he dit. De fet, el primer programa que vam fer quan jo vaig entrar a col·laborar vam parlar sobre el calendari, sobre l'agenda de mostres, i que crec que és una molt bona manera de descobrir nous vins, de conèixer els productors, de conèixer noves regions, o de vegades fins i tot, no?, amb grandir, no?, la nostra perspectiva respecte a un vi que semblava que ja coneixíem i que descobrim coses noves. Per tant, és una manera, jo crec que és ideal, i jo crec que ara venen dos mesos plegats, o sigui, plens de cosetes i bastant a prop, alguns d'això, com deies, marxarem al Priorat, però és el moment, jo crec, de treure l'agenda. Vale? Jo crec que ara sí, per planificar allò, ara d'aquí res ve la Setmana Santa, bueno, ara ja estem a Setmana Santa, ja després Sant Jordi, però jo crec que ja hem d'agendar els caps de setmana de cosetes i algunes d'elles molt, molt interessants.
Doncs, si voleu planificar, escolteu atentament, que us farem unes quantes propostes. Comencem a casa.
Comencem a casa en una ja tradicional edició del microví de Vinyonet del Penedès, que, de fet, cada vegada s'enxample més, no? És gairebé un mes i mig d'activitats relacionades al món del vi, al món de la vinya, activitats molt, molt interessants. Del 26 d'abril al 31 de maig, és, diguéssim, que són les activitats que s'emmarquen dins del microví. Comença justament amb la mostra dels petits cellers, que seria com l'embrió de tot plegat, allò on va començar allà a arbussar, que jo crec que per mi també és una de les mostres més curioses i, a més, la que té també productors més interessants, perquè al final són cellers petitons, no? Són cellers que en el qual ve el mateix productor a presentar el seu vi de tota Catalunya, també tenen cellers convidats de fora, i això també fa, doncs, que s'amplia, que és el que dèiem, no?, la perspectiva. A més, és una fira que és allò un dia en aquell carrer d'Arbussar, no? A més, amb propostes gastronòmiques, amb també tot el que és també de poder anar a la canalla, perquè tenen activitats també per canalla, música en directe. És una mostra que sempre l'he trobat molt, molt interessant, sobretot al voltant d'aquests cellers petitons. També hem marcat aquí una que no em deixo mai de recomanar, el 9 de maig, justament està la nit dels sumolls, dins del programa.
És un acte més del microví.
Més el microví, la nit dels sumolls clàssica, en la qual es fa allà al monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, i que els productors d'aquesta varietat, que l'hem de conèixer, reconèixer, i que l'hem de reivindicar, el sumoll, doncs porten els seus productes més especials, vins tranquils, ancestrals, escumosos, no?, i de diferents tipus de criances, per adonar-nos de com de versàtil és aquesta varietat. I a més, doncs, a dir, he descobert una cosa nova, o reivindicar o donar-nos de, ostres, que bé que s'està fent el sumoll en aquests cellers.
Semblar que queden molts dies, però aquí sí que les places són limitades.
Això mateix, sí, sí, sí.
El que dona de
si
el monestir,
agafeu-la
ja.
Això mateix. En totes les activitats igualment de microví, sempre es recomana ja de seguida, ja estan a la venda, hi ha totes les entrades, per tant, podeu anar a la pàgina web. De fet, si poseu un microví, et surt directament, perquè ja ens enllaça a la pàgina de Turisme de Vinyonet del Penedès. De veritat, és una feina molt, molt, molt xula que fan des de l'Ajuntament per poder aplegar i replegar, doncs, el bo i millor també de cellers i participació, sobretot, de molts altres. Aquí viatgem. Després d'ara ja viatgem, ja passem una miqueta de més. Comencem, diríssim, si poguessin la primera, no? 26 d'abril, anem a la mostra de petits cellers, i aquell cap de setmana, que és el cap de setmana del pont, no sabem què fer, no ens quedem al Penedès, però ens anem una miqueta cap a Tarragona i anem a la clàssica, la Fira del Vi del Falset. Aquesta és, jo crec que és una de les fires que no ens hem de perdre. Vale? 2, 3 i 4 de maig. maig. Hi ha 30 anys que es porta fent aquesta fira i, per tant, molta experiència en la qual doncs, tots els cellers, tant de Déu Copriorat com Déu Montsant, no, s'apleguen allà al voltant i que, a més, ens serveixen també el bo i millor. És una manera també per adonar-nos com ha anat evolucionant també el que són els vins del Priorat. Això jo crec que és una cosa que és molt bonica de veure any rere any les propostes noves que hi ha, també doncs, l'aposta per aquests vins negres, primer sempre d'alta qualitat i després vins més frescos, vins que siguin també, que conserven la fruita. Jo crec que aquells que teníem o que es tenia la idea del Priorat, no, de vins del Priorat com una cosa, doncs, vins molt pesats, no, massa càlids, no? Ara, doncs, jo crec que hi ha, aquesta fira és una bona manera de descobrir que ja no és així, i que hi ha unes noves propostes, unes propostes molt, molt interessants i que, a més, també ens canviaran el panorama. Un lloc per anar-hi és aquest espai en el qual jo crec que, allò, fer la volteta, si és que estem de vacances o si aquests dies podem escapar-nos i ens n'anem cap a Costa Daurada, que probablement faci bon temps, no? Mica, va, anem cap a dins, anem cap a les muntanyes de la Costa Daurada i veureu, doncs, allò, a més de gaudir del paisatge, que ara està espectacular al maig, amb aquells petits ceps, tots brotant, no?, tan xulos.
Serà tant multitudinària, no?, si fa
sí,
bo.
Sí, sempre és multitudinària, és concorreguda, aneu en temps, planifiqueu en temps, reserveu restaurant, d'acord?, que jo crec que és un espai on...
Hem de fer fira i fonda,
parada i fonda. I tant, jo crec que, a més, és dues parts, matí i tarda, perquè al final és és un lloc, i si passeu més dies, doncs millor, i es quedeu a dormir, i a més, doncs, gaudiu també de potser visitar algun d'aquests cellers fins i tot, no només anar a fer el vi, sinó que també cap allà, O sigui, i a més hi ha altres activitats també associades que aprofita, doncs, també l'Ajuntament de Falset, doncs, per fer també al voltant de la Fira del Vi. Aquí dins hi ha, no m'he d'oblidar, el diumenge, diumenge 4, hi ha el Tast del Cal Comte,
Aquest em toca una mica...
A Cal del Comte, Cal Comte, que està a Torroja del Priorat, és una casa del segle XVIII, una mansió, un palau del segle XVIII, que és una casa rural, una casa d'estades, i que durant aquest dia organitza doncs, un tast de magnums del Priorat, i a més una proposta gastronòmica, en la qual està Xerigots amb un gran bufet allà dins, no?, i també de pa, de Reus, una cosa que és espectacular, i és una gran festa en la qual molts aficionats i wine lovers que estan a la fira s'escapen per anar a passar aquest dia a Cal Comte, que a més és l'espai espectacular amb DJ, és un lloc molt, molt xulo per visitar. A més que Torroja és molt, molt, molt cuqui, si s'ha de dir, no?, de carrerons petits, no? També aneu en temps allà, s'ha d'aparcar a les afores per poder accedir, Us recomano, 4 de maig, em sembla que ara ja sortiran ja a la venda, s'acaben també molt ràpid, perquè és un tiquet que és per accedir i passar tot el matí, no?, que inclou dinar, per poder fer aquest tast, que és molt, molt, molt xulo. És una experiència que és com completar, no?, el cap de setmana al Priorat. Tornem cap aquí.
Tornem al Penedès.
Tenim un cap de setmana que és allò que ens hem contraprogramat, jo crec. Que aquí hi ha...
Paquem sovint d'aquest mal.
Jo crec que tenim molt de públic. Jo crec que són tres mostres singulars.
No dues, sinó tres contraprogramades.
Sí. A més, és ben curiós. Suposo que en tenia el... Ningú vol coincidir a la Fira de Falset. Aquesta també és l'altra, Dius, no, perquè molta gent que vols que vingui doncs estarà a Falset, no? I ho tenim prou lluny com per no combinar-ho. En canvi, d'aquesta manera, jo crec que com que cadascú passa en un municipi diferent, jo crec que podem fer una ruteta.
Podem fer ruta.
Algunes només és un dia, altres són dos dies, i per tant, aquí jo que podem fer, podem agendar bé, pel matí en una banda, la tarda a una altra, l'endemà a una altra. Començo amb la que ocupa més dies, el Vigralla de Llorenç del Penedès. Aquest dia és on fixa i una activitat, una mostra també molt divertida, molt de festa, també familiar, no? En el qual doncs, també hi ha actuacions dels Diables, hi ha també actuació folklòrica, no? Que això també doncs, llueix i vesteix també el que és la Rambla de Llorenç. I, a més, doncs, aquests petits productors, no?, que s'uneixen doncs, a la festa. Al final és una miqueta doncs, una festa i, a més, en diferents activitats. 9 de l'ou a l'11 de maig, per tant, aquell cap de setmana. 14 anys és que es porta fent, no?, i entreu, aneu al... De fet, Vigrall és molt actiu a Instagram, aneu allà i teniu... Doncs ja comencen ja a esbrinar el programa. Moltes activitats, és d'excursions, és d'anar cap amunt, cap avall, de tastos, vale? També és molt, molt xulo el tas que fan a la cooperativa, vale? L'antiga cooperativa, allà enmig de les Tines, vale? Un espai també per descobrir, i sobretot allò Baix Penedès, anem a fer allò entrada a immersió Baix Penedesenca, eh? Aquest és xulo. Després al mig ens trobem el dissabte amb el Riu de Vins. Aquí ja et toca de prop, com bé sabeu.
10 de
molta
maig.
Gent, 10 de maig.
10
de maig, a la tarda, Riu de Vins.
A aquesta, Sant Pere de Riu de Villes.
Sant Pere de Riu de Villes. Això mateix, també a 7a edició aquest any, i en la qual, doncs, va, amb un èxit també anual. Aquí parteixo i faig una mica de ressenya de part, perquè al final és una activitat que sabeu bé, doncs, que organitzo, lidero jo amb molta gent del poble, i en el qual són una mostra dels cellers de la vall del Riu de Villes, eh? Tota aquella vall, Mediona, Riu de Villes, zones adjacents, i que aquest any hi ha una novetat, que tenim un celler convidat. Un celler convidat que és de fora de la vall i que, a més, una persona que ens agradava molt i m'ha dit, vinga, aquest ha de venir de gaudir de l'espai. La gràcia que té aquesta mostra, doncs, que es fa al barri vell del poble, vale? I es fa a les entrades de les cases, algunes tenen els seus cups oberts al públic perquè puguem baixar i puguem veure doncs, com han rehabilitat doncs, aquest espai clàssic de tradició vinícola del Penedès, i recórrer amb patrimoni, amb música en directe, vale? Un espai, una passejada que li diem nosaltres que és molt xula. El 10 de maig per la tarda, de 17:30 a les 10.
Quants cellers participaran?
Seran 13 cellers, vale? De fet, no hem variat gaire, ja tenim limitat igualment. I, a més, bueno, ja creiem que ja és la mida que s'ajusta a tot plegat.
Teniu per tant, un públic fidel,
sí,
tot i que coincidiu amb dues propostes més.
Ens agrada igualment molt com arrossega la gent, o la gent del poble, la gent de la zona, i vine, veniu al Riu de Vins i ve gent, al final, de molts llocs diferents, i, a més, gent molt encuriosida per conèixer els vins de la zona, que, clar, tenim grans cellers allà que hi participen, com Can Feixes, com Reventós i Blanc, com Pardes, cellers reconeguts, i que, o Can Credo, no?, que no es volen perdre any i any aquesta activitat.
Què porta el Villes?
Què porta? Doncs mira, depenent d'on estiguin les vinyes, hi ha una cosa o una altra. Tenim un espai en el qual hi ha gairebé 200 metres de diferència, si hi ha vinyes que estan a la zona de dalt, no?, a dalt de tot, no?, des de les capçaleres del Mediona, no?, i la zona de Sant Joan de Mediona, fins allò al fons de vall, directament on té les vinyes, per exemple, el celler Pardes, gairebé a tocar del riu, no?, a tocar de, justament aquella zona tot, o sigui, fa que canviï i que cada zona tingui la seva idoneïtat, no?, des de a dalt de tot aquelles parellades fresques fins al Somoll o fins al Malvasia de Sitges, que poden créixer doncs, en unes temperatures més xules, no? Això fa doncs, que al final doni una varietat molt àmplia de vins, i la veritat és que molt, 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 molt rica, o sigui, que és una cosa que ha descobrir.
Recomanes agafar les entrades anticipades, també?
No hi ha entrades anticipades, ja és una cosa que ho han demanat sempre, però
no
és
diu?
Millor anar, anem, aneu, aneu a comprar allà els tiquets a l'entrada, vale, i apropeu-vos al centre, arribeu aviat, i teniu tota la tarda per gaudir de la mostra. Per tant, cap a les 5, aneu ja, feu cap a Sant Pere, i aneu a fer la la compra dels tiquets i heu començat ja el recorregut. Mm? Per tant, ara he fet una mica, no? He fet una mica de hablar de mi libro,
sí, sense voler, sí.
Però igualment
aprofitem
per
home,
fer-ho.
Home, té solera, quantes edicions fareu?
Bueno, això, bueno, ja, podes, ja portem set.
O sigui, aquesta que, serà la vuitena.
La setena.
Serà la setena.
Sí, sí. Va haver un moment que ens vam aturar durant pandèmia i l'any següent, que no ho vèiem clar, a veure com ho podíem fer, sobretot quan l'afluència de gent, les distàncies, tot allò que ens van fer el d'any 20 i 21, vale? I ara no, o sigui, veurem una embranzida i que duri, perquè és una cosa, una cita ineludible cada any.
I aquest cap de setmana
coincidix,
hi ha una altra proposta,
hi ha una altra proposta creada, però aquí sí que podeu fer, dissabte, diumenge. Dissabte veniu a Riudevins i diumenge, o aneu dissabte al matí a la Fira i Mercat de Vins Rebels, una activitat, una mostra que ja també, jo crec que s'ha consolidat també.
A Vilafranca.
S'havia fet a Vilafranca, aquest any es fa a Vilobí.
Aquest any es mou?
Es mou, es fa a Vilobí, entreu també a la pàgina web que veureu, es fa en una de les, dels espais de la zona industrial, d'acord? I així que s'havia fet a Vilafranca, s'havia fet també al Pavelló, no? S'havia fet també
a la Girada,
no? Aquest any doncs es mou cap allà, que també està molt bé, perquè al final també un entorn bastant vinícola, jo crec que també un entorn no, potser més propici fins i tot per una fira d'aquest tipus, i que sabeu que la porta endavant Anton Rimbau, una persona doncs, que és referent, no, en el tema de vins naturals, de vins rebels al cap i a la fi, no, de fer les coses diferents i adonar-nos de com el Penedès lidera també tot el que és aquesta corrent de fer vins salvatges, vins naturals sense res afegit, no, i que atrauen gent de tot arreu. Per tant, una activitat que no s'ha de perdre, sobretot aquells que vulgueu, allò, emocions fortes en quant al que vulgueu tastar aquí.
No espanto.
Però sí que hi ha gent que voldrà cosetes diferents. Això és dissabte, que es fa de 11 a 9, per tant, ja li diuen Fira i Mercat perquè pots també adquirir vins, i després el diumenge, 11 de maig, de 11 a 3, per tant, només pel matí, per tant, també de poder anar i tastar i mirar, doncs, allò, conèixer també els productors que fan, doncs, o que tenen una filosofia al darrere de respecte per la natura, de respecte també pel producte, no? I, a més, persones apassionadíssimes que expliquen el seu projecte d'una manera espectacular.
Si sou reacis, teniu dubtes o heu tingut males experiències amb els vins naturals, és el moment.
Jo crec que sí.
Per treure-us aquestes manies de sobre,
això,
no?
Això mateix, sobretot és treure's manies i, a més, anar a tastar. De fet, jo crec que totes les fires que hem esmentat avui, totes tenen aquest punt ja de les noves tendències, i en el qual ja és ja per salut de les persones que beuen el vi, i després també per salut de l'ecosistema, no? En el qual hi ha molt més respecte per la vinya, per les plantes, ara, per tot el que envolta l'ecosistema, i per tant de tècniques i maneres de fer, vale? Que es feien abans i que les han recuperat, i que per tant ens dona uns vins una miqueta més especials, però jo crec que és per quedar-se i ens hem de començar a acostumar que ara els vins seran així.
Cinc propostes que ens ha dut avui el Víctor Cornejo: la Fira Mercat Vins Rebels, la setena edició del Riu de Vins, el 14è Vi Gralla Llorenç, la Fira del Vi de Falset i el Microvi, que comença el 26 d'abril i acaba el 31 de maig, amb moltes i moltes propostes. Víctor, gràcies, ens trobarem en alguna d'aquestes cites.
Espero que sí, jo ja ho tinc apuntat a l'agenda.
Que vagi bé.
Bon dia.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Autisme en futur inaugura local a Vilafranca amb la voluntat que sigui un espai per seguir avançant en la igualtat d'oportunitats. Aquest dissabte, uns dies després del 2 d'abril, Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme, s'inaugurava oficialment el nou local de l'associació Autisme en futur a Vilafranca, situat al número 14 de l'Avinguda Catalunya. Autisme en futur va néixer l'any 2012 al Garraf i l'any 2018 va començar la seva activitat a l'Alt Penedès, concretament a Vilafranca. Actualment compta amb 350 famílies associades. L'entitat té seu a Vilanova i la Geltrú des de fa uns anys, però no comptava amb un espai propi a Vilafranca fins ara. El trastorn de l'espectre de l'autisme, el TEA, és una condició del neurodesenvolupament que afecta la configuració del sistema nerviós i el funcionament cerebral. A grans trets, i tenint en compte que cadascú és diferent, es caracteritza per causar dificultats per la comunicació i la interacció social, així com per la flexibilitat del pensament i de la conducta de la persona que presenta a aquesta condició. El nou local d'autisme en futur a Vilafranca permetrà ampliar els serveis d'acompanyament, assistència, integració i lleure que ofereix l'entitat a nens i adolescents. L'atur baixa amb força a l'Alt Penedès. Segons l'informe mensual del Servei d'Iniciatives Econòmiques, el mes de març ha portat una reducció destacada de l'atur a l'Alt Penedès, que tanca el mes amb 4.880 persones, un 3,36% menys que al febrer i un 6,15% menys que fa un any. La taxa d'atur se situa en el 8,26% amb un clar biaix de gènere. La caiguda de l'atur ha estat generalitzada a tots els sectors i també hi ha hagut una lleu millora entre les persones sense feina anterior. Els joves són el grup que més ha notat la millora. Entre els menors de 25 anys, l'atur ha baixat un 6,21%, seguit pels grups de 25 a 34 anys i de 35 a 44 anys. La contractació ha viscut un fort increment, amb 2.699 contractes al març. El 39% han estat indefinits i el 61% temporals. El sector serveis concentra el 63% dels nous contractes, seguit de la indústria. Nou element per conèixer el Molí del Foix. La setmana passada finalitzava la instal·lació d'un element informatiu sobre el Molí del Foix i la seva història. Es tracta d'una estructura de ferro que recorda la silueta del molí i que explica la història de l'antic molí fariner, actualment centre d'interpretació històrica i natural i equipament municipal d'educació ambiental de Santa Margarida i els Monjos. La construcció està ubicada a la cantonada del carrer de la Farigola i del passeig fluvial, gairebé a tocar de l'entrada del molí i forma part dels elements informatius que es van posant progressivament per senyalitzar i interpretar el camí fariner, una ruta d'origen medieval que s'està recuperant per fases i que feien servir els habitants de Vilafranca i voltants per portar el gra a moldre als molins fariners de la conca del Foix. El camí compta ja amb algunes parades o estacions, però es preveu que en els propers anys s'acabin de completar tots els elements del recorregut i desenvolupar el material comunicatiu de l'itinerari. I la Federació Catalana de Gimnàstica organitza la primera edició de l'Open Catalunya de Gimnàstica Aeròbica a l'Arboç. La Federació Catalana de Gimnàstica, territori de prolífics gimnastes d'aeròbic, organitzarà la primera edició de l'Open Catalunya d'aquesta modalitat el dissabte 12 i el diumenge 13 d'abril, aquest cap de setmana, a l'Arboç. La competició, de caràcter open, és d'àmbit nacional i comptarà amb un total de 252 participants provinents de clubs federals a Catalunya, la Comunitat Valenciana i la Comunitat de Madrid. L'esdeveniment es presenta com una gran oportunitat per promocionar la gimnàstica aeròbica, un esport que, tot i comptar amb només un centenar de llicències a Catalunya, concentra alguns dels millors talents d'aquesta modalitat a escala mundial.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts i mig de 9:45. Aquest dimecres, als Tastets d'Història, el Jordi Ferran, el nostre historiador de capçalera, ens parla de l'actualitat, això sí, és clar, amb visió històrica, i concretament posa el focus en els aranzels imposats per Donald Trump. Així que marxem fins als estudis de Domenys Ràdio amb la Laia Batlle.
I ens acompanya, com sempre, un cop cada mes, és el nostre historiador de referència, el Jordi Ferran. Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Ben tornat de nou.
Gràcies.
A punt per Setmana Santa, ja?
Sí,
amb
ja...
ganes.
Bueno, treballant.
Llavors, clar, si fas vacances bé, no?
Treballem.
Molt bé.
Està molt bé aquest any, que tot és juntat amb Sant Jordi. Un abril molt carregat.
Home, sí, de fet, el teu municipi a la Bisbal sí que teniu moltes activitats, no?, durant tot aquest mes.
Sí, fem moltes coses. Aquest any fem un concurs literari, la qual cosa està bé, perquè si no haguéssim acabat saturats aquella setmana.
Ja m'ho imagino.
Entre dilluns de Pasqua, no, però també són els 50 anys dels gegants i hi ha molts actes, bé. És un mes molt literari.
Història, també, dels gegants de la Bisbal.
Sí, sempre intentem vincular coses amb història. La veritat, més que res per unir, doncs, això, la festa de les lletres
amb alguna cosa
amb
cultural.
Amb el passat, per explicar el present, no, que també és una mica el que fem aquí.
Bàsicament.
Lletres, passat i present.
Bàsicament. Avui, precisament, va d'això la secció, no? Parlar de l'actualitat que ens toca, no sé si de ben a prop, però que segur que d'alguna manera o altra ens afecta, amb aquesta visió més històrica, no?
Sí, serà una secció una miqueta diferent. En lloc de parlar d'un tema en concret, anem a parlar de la Setmana Santa, però hem canviat de terç a última hora. No, hem dit, mira... Com que hi ha molts temes, aquest any ja vam comentar a principi de temporada que intentaríem dedicar cada secció a un tema d'actualitat, i com que aquest mes hi ha moltes coses d'actualitat, tractarem una visió general. Segurament el tema de més actualitat no és què passa als Estats Units, que sempre és d'aquells temes que ens toca o no ens toca, no? Perquè realment... ens pot semblar que és molt llunyà i que facin el que vulguin, no?
Home, creuar l'oceà, doncs sembla que sí, no?
Que facin el que vulguin els americans. Però sí que és cert que les últimes decisions amb els aranzels, amb la imposició d'aranzels, segurament afectarà tota l'economia mundial, o no, vés a saber, no som historiadors econòmics en aquest fet, tot i que això és una cosa que els historiadors hem de tindre molt present, també, l'economia. És a dir, quan un estudia el passat, has de tindre un horitzó molt ampli, perquè hem de ser conscients que de la mateixa manera... Som una miqueta com els periodistes del passat, no? Llavors, de la mateixa manera que en un diari, a tot efecte, quan llegeixes un diari, la secció de cultura ens parla de temes de societat que estan relacionades amb la secció de política, no? Doncs una miqueta, quan parlem d'història, també és el mateix, tot està relacionat. I el que avui volíem parlar era de d'on li ve Trump aquesta... O per què els aranzels, no? D'aquesta dèria... aranzelària, és a dir, què és un aranzel? Això ens ho explicarà ja un economista, no? Una taxa pels productes que importes. Això no és nou. El proteccionisme, que és la política econòmica en la qual està basada en els aranzels, no és nova. És una de les polítiques només utilitzades en la història, però és el gran debat entre proteccionisme o liberalisme i lliure canvi, no? De fet, als Estats Units, en aquest segle XX, havien sigut els grans defensors d'aquest total lliure canvi, és a dir, eliminació de taxes a través de l'Organització Mundial del Comerç, que és una organització que vetlla per el lliure comerç, que és el que, sense taxes, sense impediments, que és el que permet, ha fet possible la societat actual, la societat de la globalització, en el qual aquest micro hi hagi una part potser construïda a Algèria, una altra al Vietnam, hagi estat pensat a Califòrnia, s'emmagatzemi a Alemanya i es vengui a la botiga d'aquí del Vendrell. No? És a dir, el fet de que no hi hagi imposicions de taxes comercials possibilita això. Però això no tota la vida ha estat així. En l'edat moderna, per exemple, és molt típic, en l'edat medieval, de fet, hi havia el dret de pas. El dret de pas era tu havies de pagar per passar. No? Això era una font de riquesa enorme. Molts ponts eren precisament això. Qui era el propietari del pont per passar el riu exigia un dret de pas. Tu havies de pagar si volies entrar o tu personalment o amb les teves mercaderies. Els burots a les ciutats, a les muralles, també era un lloc on si volies entrar a mercaderies també s'havia de pagar. És a dir, Trump no està inventant res, lògicament, i tampoc està inventant res als Estats Units. Però per què ara ens està explicant aquestes, o vol aplicar això? Bé, segueix amb la idea de tornar a fer Amèrica gran, no? aquest lema, aquesta mena de... que si no fos Estats Units seria un partit, no? Perquè és com una ideologia ja, perquè realment Estats Units havia estat un país molt aïllacionista. A principis de segle XX, finals del segle XIX, principis de segle XX, les grans potències mundials, els policies del món, eren Gran Bretanya i França, que eren els grans imperis, que havien estat els grans imperis del moment, i els Estats Units tenia una política aïllacionista amb centrada, i això és el que busca Trump de nou, ell relaciona el fet de que hi hagi aranzels i el fet de que Estats Units no hagi de ser el policia del món en tornar en aquell moment històric en què Estats Units estaven naixent com a potència mundial. I estava naixent com a potència mundial perquè tenia les fàbriques d'acer, no? Tots són aquests, els Rockefeller, no? És aquest moment històric que Trump mentalment vol tornar. I això ho vincula als aranzels. És a dir, volíem parlar d'això per donar context als oients de que realment la política econòmica actual, una política econòmica concreta, té un perquè històric mentalment. És a dir, són aquests processos històrics els que ens creen, no, una idea de per què hem de tornar aquí, per què s'ha obsessionat amb els aranzels. Bé, perquè és aquesta idea de vull tornar a la grandesa anterior, al moment en què Estats Units va néixer com a país. I ell ho relaciona amb que hi hagi empreses construint allà i que el món ja farà el que vulgui. Que nosaltres, Amèrica és per nosaltres. Que era una política que va guiar a Estats Units durant a finals del segle XIX i principis del segle XX. De fet, el gran moment d'obertura, de presència exterior d'Estats Units al món és precisament a partir de, entre la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial, en què comença a fer de policia del món, que és el que on hem arribat fins ara.
Estem parlant dels anys 20-30,
sí,
no?
Sí. I llavors podem pensar, això dels aranzels, doncs ens preocupa ara més que abans. No. No, no, abans també preocupava. Per què? Per què podria... És a dir, per què a un penedesenc de 1905 li podia importar quina política aranzelària i de lliure comerç tenia el Regne d'Espanya amb la resta de països europeus o americans? Bé, perquè ens pot semblar que ara vivim en una societat comercial, però... Què feien amb la producció que generava aquí fa 100 anys? Vendre-la. Doncs, realment, els tractats de lliure comerç, sobretot en França i Gran Bretanya, que eren les potències del moment, fa un segle ja eren molt importants, era un element que els pagesos de la zona tenien molt present. I si agafem diaris de fa 100 anys, veurem doncs, preocupacions de les societats d'agrícoles del territori sobre la política econòmica francesa que vol taxar les importacions de vi al país. O, de fet, la pugna entre proteccionisme i lliure exportació, defensada pels interessos d'exportar o de poder importar més barat, també és una pugna que es va viure en la construcció de l'Estat Liberal espanyol. Què havia de fer l'Estat espanyol? Havia de tindre una política econòmica arancelària o al contrari? És a dir, són fets que han anat marcant la història i també els nostres antepassats, que no tot és nou en aquest país i sobretot això. Aquí érem una zona especialment sensible a la importació i exportació dels productes vinícoles, per tant, molt atents a aquestes polítiques. Mm-hmm. I lligant amb això, hem parlat que a Gran Bretanya i França eren els guardians del món, no? Aquesta figura que ara té als Estats Units, que per això ens preocupa tant el que fa als Estats Units, perquè no és com la potència mundial, fa un segle. I ho eren, i ara canviem una miqueta de terç per parlar d'una altra notícia, ho eren gràcies a un procés d'imperialisme i colonialisme que es va iniciar doncs, al llarg del segle XIX amb un afany de descobrir i ocupar tot el món. I per què parlem ara d'això? Doncs, aquest cap de setmana, escoltant la ràdio, m'ha cridat l'atenció una notícia que un youtuber havia anat a Sentinel del Nord, que és una illa on hi ha una població que mai ha estat contactada per l'exterior. És a dir, la gent que viu allà no coneix a ningú més exterior, no sap què passa a la humanitat. No hi ha anat mai ningú.
La situem a on?
Està a l'Índic, enmig de l'oceà. És una illa molt petita. Està prohibit aproximar-hi. Primer, perquè els pots matar amb els teus virus, i segon, perquè et poden matar. De fet, ja han matat més d'alguna persona que s'hi ha aproximat allà.
Perquè estem parlant que són una tribu?
Sí, és una tribu. El que algú s'imagina com a tribu...
Doncs és això.
És això. Aquí... És una tribu aïllada...
Sí, sí, a Sentinel del Nord.
Sí, no se sap tampoc molt bé
com
res, viuen, quina és
no?
la seva llengua, perquè no s'hi ha pogut aproximar ningú així per poder-los estudiar. Bueno, aquest noi, un youtuber, que s'hi ha aproximat, doncs, per tindre moltes visualitzacions, segurament, youtuber, instagramer... de xarxes socials, ha anat allà va aconseguir arribar fins a l'illa, perquè està vigilada per la policia, perquè ningú s'hi apropi, va plantar una llauna de Coca-Cola Zero i va tornar a marxar quan va veure que devia veure que s'aproximava algú. Va dir, bueno, m'estimo més la meva vida que... I va tornar a marxar. No li va passar res, per sort. Hi ha altra gent que sí que els han matat.
Home, si jugues amb foc, al final et cremes,
sí.
No?
El que volíem explicar, o el que ens... l'interessant d'aquesta notícia és que qui la comentava a la ràdio, comentant en tema d'humor, és una tribu atreçada de pedra... No? Bé, i a mi el que em va cridar l'atenció és precisament com aquest... És a dir, la idea, el llenguatge generat al segle XIX per justificar aquest colonialisme... que és el que va permetre que Estats Units i Gran Bretanya fossin l'ama del món, que França, i Gran Bretanya fossin els amos del món, que Estats Units tingui la legitimitat per dir jo intervinc al Iemen perquè no esteu aplicant bé la democràcia, jo et vindré a ensenyar què és la democràcia, no? Aquesta idea de que Occident som un estadi evolutiu superior que hem d'anar a un altre lloc del món que tenen un estadi evolutiu inferior i els hi hem d'ensenyar coses, és a dir, heu de pujar d'estadi, no, heu d'evolucionar, heu de passar, ara jugueu a tercera federació i heu d'anar a la Champions, no? Us portarem aquí un entrenador i el Leo Messi i pujareu de categoria. Això era una idea que es va crear al segle XIX, és tot un pensament dels estadis, de fet se diu estadis evolutius. Uh-huh. No? I és el que justifica aquesta idea de que nosaltres, Occident, podem anar a una illa on hi ha una pobra gent, o que deuen ser feliços o no, no ho sabem, però que no volen relacionar-se amb l'exterior, no volen, i hi hagi aquesta fascinació, no? Que hi vagi gent a veure'ls, a oferir cosa, no? Fa un temps, és que a mi em crida molt l'atenció aquest tema, fa un any o dos hi va anar un noi americà que els volia convertir en cristians. No va acabar bé la cosa, no va acabar
bé. M'imagino que no.
No, no. Va acabar com havia d'acabar, que és, si ve una persona que no sabem qui és, doncs el més fàcil és que estigui cada vegada mort. Bé, és aquesta idea de dir, no, hem d'anar a ensenyar al món. Això ens pot semblar fins a cert punt, bé, no?
Però també és una mica egoista, no?
Sí.
Sí, superiors. Nosaltres, com que som millors, venim aquí a donar-vos un cop de mà.
Aquesta idea, si l'apliquem... És a dir, aquesta idea va permetre que es creessin zoos humans, per exemple. Mm-hmm. És a dir, a Barcelona, sense anar més lluny, de 1897 a 1925, durant diferents períodes, hi van haver zoos humans, no només a Barcelona, a Madrid, a França, a tot arreu del món, que era un zoo humà. Era un zoo on hi havia humans. És molt fàcil el concepte. És a dir, agafaven gent de l'Àfrica, normalment, o de Polinèsia, no? Mm-hmm. Un tros d'una tribu i la ficaven allà en un descampat.
I l'exposaven.
Llavors, la gent anava a veure aquells humans primitius. No? De dir, naltros, abans d'evolucionar, érem així. Que ara ens pot semblar totalment reprovable, bueno, ens ha de semblar totalment reprovable, comparteix la mateixa idea, o sigui, procedeix del mateix, no? De l'estadi de la teoria aquesta dels estadis evolutius, de dir, no, és que nosaltres, Occident, hem evolucionat ja, al final el que t'està dient és som superiors, per això podem anar, tenim aquesta legitimitat. Mm. Era una tonteria, realment, la notícia, però m'ha cridat molt l'atenció i la volíem comentar avui aquí, tot i que com a extra del tema d'Aranzadari, perquè són dos exemples de com ideologies i processos històrics passats ens ajuden a entendre el món i ens ajuden a... que per això serveix la història, ens ajuden a observar per què els comportaments actuals no es deuen primer, els pensaments de cada, no? Cada il·luminat és un i és diferent. Però estan guiats, doncs, per un pozo de processos, de discursos, de mentalitats. Que en aquest cas... van més relacionats del que ens pensem. Mm-hmm. Perquè al final... l'aïllacionisme o la capacitat d'Estats Units de considerar no? perquè jo et poso impost, o sigui, jo et carrego a tu, però no vull que tu em carreguis a mi, uh-huh. També és aquesta idea de dir, bueno, és que jo accepto que sóc el guardià del, en aquest cas, el guardià del món. Bé, realment tots els grans imperis s'han basat en el domini i en exercir aquesta figura. Per tant, tampoc és que els Estats Units sigui millor o pitjor que cap altre imperi que hagi vingut o que vindrà.
Que no és res nou, diguéssim.
No.
Que no s'ha inventat res, el Donald Trump,
és a dir, si la Guerra Freda l'hagués guanyat la URSS, no variarien molt les polítiques. Això és història ficció, és una cosa que els historiadors no hauríem de fer, o si féssim, se'n diuen ucronies, que pensant què passaria si...
Quantes pel·lícules hi ha que van sobre això, no?
Bé, no cal demonitzar a ningú. És a dir, quan analitzes el present i el passat, has d'intentar entendre el perquè de les coses sense exercir crítica de valors. I és una mica el que intentem fer aquí cada dia, un cop al mes, explicant elements del present amb una miqueta de perspectiva històrica.
Doncs Jordi Ferran, com sempre, un plaer tenir-te aquí al programa, avui amb aquesta actualitat amb visió històrica que crec que ens ha permès entendre una mica més doncs què és el que ha passat i per què aquest rebombori del que ha signat el seu dia Donald Trump i com ens pot afectar la història. I si ens passem una miqueta de llestos, doncs també té uns efectes això històricament, no? Jordi Ferran, com sempre, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé, adéu-siau.
Ara farem una pausa, un parell de minuts per la publicitat i tot seguit connectem amb el butlletí de notícies de les 10 del matí. A les 10 i 6 ens retrobem i us convidem a anar de festa, a bufar espelmes, perquè el Centre Excursionista del Penedès comença a celebrar els seus 50 anys, aquest mig segle d'excursionisme, amb un ampli programa d'actes que s'allargarà tot l'any i que ens expliquen.